Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs. Així comença un dia més un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Hem repassat molts temes en els últims programes, en diversos programes. Variats temes de ciència, de tecnologia, de medi ambient, d'invents, de programes també d'utilitat, de consells, de parlar d'algunes malalties, de curiositats i moltes coses més. Avui ens volem referir a una proposta que han fet les Nacions Unides i la UNESCO. Ja veieu, organismes internacionals. Es tracta de dedicar aquest programa a l'any 2015, que és l'any internacional de la llum i les tecnologies basades en la llum. O sigui, aquests dos organismes, la UNESCO i la ONU, han declarat l'any 2015 com l'any internacional de la llum i les tecnologies que es poden fer o treballar amb la llum. Potser no es feia prou cas a un tema tan capital importància, tan important i de tanta utilitat i molta transcendència com és la llum. Volen reconèixer la importància que té la llum i que ha revolucionat molts sistemes de treball i de comunicar-nos. Per descomptat, internet, i ara també en el cas de la medicina, com veurem en alguns casos concrets. Al parlar de llum, ens venen al cap les radiacions visibles, les que veiem pels ulls, la llum blanca i tots els colors de l'arc de Sant Martí. No obstant, la física defineix la llum com un espectre electromagnètic, és a dir, com a tot tipus de radiació, sigui visible o no en sigui per l'ull humà. Realment la llum que veiem és una franja molt estreta i veiem molt poc de totes les radiacions que hi ha. Són les radiacions visibles que van des de 0,40 mil·lèsimes de mil·límetre d'ona, són ones, ondulacions, doncs 0,40 de llargada, mil·lèsimes de mil·límetre, que és la llum violeta, fins a 0,75 mil·lèsimes de mil·límetre, que és la llum vermella. Per tant, l'interval, la franja que hi veiem els humans és molt petita, de 0,40 a 0,75 mil·lèsimes de mil·límetre. Tot l'altre són radiacions que no veiem. D'aquesta manera podríem dir que la radiació que emet una bombeta de llum sí que la veiem, perquè està dintre d'aquesta franja visible, però també és llum, també és el que se'n diu avui dia fotònica, perquè ve dels fotons de la llum, el comandament a distància, per exemple, que no el veiem, perquè és una radiació infraroja. El comandament a distància, per exemple, de la televisió. O bé, quan escalfem el menjar, el forn microones, que és una radiació de microones de longitud d'ona més llarga que el visible i que tampoc la veiem. O la ràdio, o el wifi, que permeten connectar-nos a internet i amb el mòbil, l'ordinador portàtil. També el raig làser, molt important. Són unes radiacions d'una llargada entre 1 i 10 micres. Una micra és una mil·lèsima de mil·límetre. Doncs entre una mil·lèsima de mil·límetre i 10 mil·lèsimes de mil·límetre. Que s'utilitzen el làser en moltes aplicacions, com veurem. Però també quan prenem una fotografia amb el nostre telèfon mòbil, utilitzem internet, anem a l'oftalmòleg per una revisió de la vista, o senzillament comprem productes a una botiga i ens els escanegen amb el codi de barres quan hem de pagar, estem fent ús de la llum, de la fotònica que se'n diu. Tota la ciència que tracta sobre la llum se'n diu, i la llum i les seves propietats se'n diu fotònica. Doncs tot això és el que anirem a veure en el programa del dia d'avui. Diguem d'entrada que els colors que veiem nosaltres, n'hi ha uns que se'n diuen colors primaris, colors additius, que són el vermell, el verd i el blau, que quan són en focus de llum barrejats acaben donant el blanc. I llavors també hi ha altres colors que se'n diuen subtractius de la llum, en vez dels altres que eren additius, aquests subtractius, que són tres focus de color, un de color blau, un de color rosat i un de color groc, que donarien el negre, el color negre. també és curiós, però el color que veiem nosaltres d'un cos, d'una peça de roba, d'una peça de fusta, de qualsevol cosa, d'un llibre, el color que veiem és el que no ha absorbit aquell pigment del cos. O sigui, nosaltres veiem precisament el que es reflexa allà, una part queda absorbida i una part torna a la nostra vista. O sigui, si jo veig un jersei de color blanc, és perquè no ha captat cap radiació, no n'ha captat cap. Tornen totes a la vista. Si el veig negre, és que les radiacions s'han absorbit totes, se les ha quedat totes, i llavors veig aquell objecte, aquell jersei, aquella peça de roba, aquell el que sigui, doncs de color negre. I si jo veig un objecte de color vermell, és que els altres colors de l'Arc de Sant Martí s'han absorbit, i cap a la vista només em ve el color vermell. I com es mesura la llum? Hi ha alguna manera de mesurar la quantitat de llum, per exemple, que tenim a la nostra habitació, o que hi ha en una sala de ball, o que hi ha, doncs, jo què sé, a qualsevol lloc, en un escaparate o en un consultori mèdic? Doncs sí, es pot mesurar amb un aparell que es diu el luxòmetre. És un aparell molt senzillet, relativament barat també de tenir-ne un, i que va molt bé per saber la quantitat de llum que tenim a les diferents dependències. Tot això està mesurat. Un dels llocs on es parla que hi hauria d'haver més llum és, a veure si ho trobo, sí, quan es treballa doncs, amb coses molt fines, amb zones de sales d'operacions, per descomptat, en zones on es treballa amb equips electrònics doncs, de molta precisió, hi ha d'haver molta intensitat de llum, i aquesta llum es mesura, amb aquesta aparell que se'n diu el luxòmetre, amb lux. I un lux és un lumen per metre quadrat. O sigui, és una intensitat de llum, un lumen, per cada metre quadrat. Doncs, en una sala d'aquestes de molta precisió, que necessita molta quantitat de llum, el luxòmetre aquest ens hauria de marcar entre 1.500 i 3.000 lux. Ja anem a coses que no necessiten tantes, per exemple, una zona on s'hi fan treballs manuals, o una sala així d'una escola on s'hi fan exercicis o tal, ja necessitem entre 700 i 1.500 lux, ja és menys. Amb un escaparate d'una botiga també sol haver això, entre 700 i 1.500 lux. Una aula d'una escola encara necessita menys, entre 200 i 750 per treballar normal, si és de dibuix una miqueta més. Però, per exemple, en una habitació on hi ha d'haver malalts o bé hi ha d'haver doncs, habitacions així una mica en penombra, els lux que hi ha d'haver-hi, que ens donaria aquesta parella, han de ser entre 100 i 200. Per tant, ja ho veieu, hem parlat d'una gamma entre 100, pràcticament, i 3.000 lux, és el que hi ha per la vida quotidiana als diferents llocs. Això es pot consultar fàcilment, però ja dic, el luxòmetre és un aparell doncs, que té un fotodetector que detecta la llum i llavors amb una escala te la dona i la mesura és el lux. I un lux és el que en diuen un lumen partit per metre quadrat. Una curiositat, per exemple, del color, ja que estem parlant en aquesta primera part de la llum, doncs dels colors, és el color del cotxe i els accidents. Ens ho hem preguntat mai. Quan un compra un cotxe, l'elecció del color de la carrosseria no hauria de ser només una qüestió de gust personal. Juguen un paper molt important els colors amb la percepció que en té la gent, perquè el nostre cotxe sigui vist pels altres, no? I sigui vist entremig doncs, del terreny, de la calçada, d'allà on sigui, no? El grau de contrast de la carrosseria respecte a l'espai fa que es distingeixin més bé el color groc, vermell, blau, que no pas els colors gris de la natura o verdós de la natura. El tòpic d'aquell color blanc en un cotxe és el que més bé es veu i té menys problemes d'accidents, podríem dir, està desmentit. Això no és veritat. Com tampoc el color negre, ja que en conducció de dia sí, però té una visibilitat acceptable, el color negre, però a la nit no. Igualment succeeix, diguem, en colors foscos de la carrosseria del cotxe, com podrien ser el blau marí o el color marró o el gris fosc. Es veuen poc a la nit. En podríem treure la conclusió següent. Els accidents són més freqüents en vehicles pintats de color negre, vermell, gris clar o marró i menys freqüents, hi ha menys accidents pel color del cotxe, en els de color groc, verd i blau. En un terme mig hi podria haver el color gris, fosc o també el color blanc. I això hi ha unes escales on les empreses Mapfre, d'assegurances, i Grup Vitalicio han estudiat molt bé la reguitzella d'accidents que hi pugui haver i el color de la carrosseria quan això es nota que importa molt. De la llum tenim problemes de contaminació també. I per tant, a més de molts avantatges, com anirem veient, el problema de la contaminació electromagnètica, que es diu. Contaminació electromagnètica, que es refereix a aquelles ones, aquells camps magnètics que donen instal·lacions elèctriques, aparells, motors, generadors, etc. Sempre que hi ha un equip elèctric engegat, es dona un camp, el que se'n diu, al seu entorn hi ha com una broma de càrregues elèctriques i se'n diu un camp electromagnètic. Hi ha un camp electromagnètic a dintre un forn de microones, no ens hi fiquem pas, per això la pantalla, la tapa ha de ser de molta seguretat perquè no passi res. Alguns casos puntuals se suposa que hi podria haver una probabilitat de càncer en persones que estan en zones properes a una línia d'alta tensió. Una línia d'alta tensió crea un camp electromagnètic al seu entorn. Ho hem notat quan hi passem per sota d'un cotxe, per exemple, i en d'altres casos. O també amb les antenes de telefonia. S'han estudiat molt. En abans la de telefonia l'han tret ara fa molt poc temps, les antenes aquestes pels mòbils, exactament igual, però és més, de moment, alarma social que no pas seguretat de que això pugui arribar a desencadenar amb una malaltia greu. Aquests camps electromagnètics els tenen també tots els aparells, o molts dels aparells que fem servir a casa. Una mica el rànquing seria que produeix un camp, diguem que podem tenir desconnectat quan no el necessitem, l'aspiradora és el que dona un camp electromagnètic, diguem-ne, força elevat. El pròxim que podríem tenir a casa seria un secador de cabell, també. L'altre que hi podria haver important seria una màquina d'afaitar, per exemple, la nevera, la rentadora, ja en menys cas, o una lampra encesa, una lampra halògena encesa. Per tant, hi ha tot un gradient que van des de l'aspiradora, que és el que més, el televisor després podria ser el segon, el secador de cabell, la nevera, la rentadora, les lampres halògenes, doncs que donen un camp electromagnètic que convé tenir-los desconnectats al màxim possible. I no en estan mai, sinó desconnectats. Parlant d'això de la llum i dels camps electromagnètics, també hi ha hagut molta polèmica, com sabeu, amb les línies d'alta tensió i el càncer. A prop d'una línia d'alta tensió es crea una broma d'ions positius, que se'n diu, que poden afectar les persones de l'entorn. S'enrareix l'ambient allà a la vora d'una línia d'aquestes d'alta tensió. Aquestes càrregues, diguem, d'ions positius que en diem, provoquen, desencadenen el cervell que alliberi serotonina. Serotonina, el cervell, és un neurotransmissor que el que fa és connectar les neurones entre si. Per tant, es desequilibra aquesta connexió de les neurones degut a aquest camp electromagnètic quan estem a sota d'una torre d'alta tensió. No quan hi passem només una vegada, sobretot si estiguéssim molt temps o hi hagués una vivienda d'allà o bé, doncs, no sé, una sala de jocs o un camp de futbol o que sigui, no? Això què pot desencadenar, aquest desequilibri de la serotonina del cervell? Doncs pot desencadenar migranyes, insomni, més irritabilitat, crisis d'asmes, fins i tot depressions, o alguns diuen que els hi ha provocat una disminució dels glòbuls vermells, hasta, o dolors musculars. En casos molt extrems, sembla que hi podria haver una lleugera, diguem, remota probabilitat de que l'ADN, les molècules que porten la informació en els nostres gens, doncs que dosis altes de radiació arribessin a la mort d'alguna cèl·lula d'aquestes. Però això hauria de ser més aviat una radiació de les de tipus nuclear o de raigs X, que per això ens fan prevenir molt quan anem a tirar-nos a la pantalla, més que no pas el de les línies d'alta tensió, que alguna cosa estan, diguem, quan hi ha tot aquest camp electromagnètic provocant, però que sembla que no hi pot haver una relació de cap manera encara, que pels estudis que se saben, directe sobre provocar càncer ni cap malaltia d'aquestes greus. Que hi ha aquests camps electromagnètics, hi ha alguns exemples molt curiosos. Per exemple, Un d'ells era que, quan hi havia les barraques a l'entorn de Barcelona, s'il·luminaven alguns fluorescents sense endollar-los, sense gastar llum. Connectaven el fluorescent amb un fil a terra i un altre amb una malla metàl·lica, i les radiacions que venien d'una gran antena que hi havia a l'entorn, una torre també que hi havia a l'entorn, era suficient perquè encengués aquest fluorescent i el tinguessin a la nit doncs, funcionant sense haver de consumir energia elèctrica. Hi havia un fluorescent connectat a terra i amb una malla metàl·lica, perquè hi hagués una bona connexió elèctrica, i la torre d'alta tensió, o la torre que hi podria haver doncs, de telefonia en aquella època, doncs menys, podia arribar a crear un camp electromagnètic que s'encengués el fluorescent. També va passar un cas curiós a Lleida, on els cotxes no arrencaven amb una benzinera. Què passava? Hi havia un cable desprotegit, o sigui, tret a la coberta de sobre, i bloquejava l'engegada dels cotxes de la benzinera a Lleida, això va passar l'any 2000. Aquest cable era a prop d'allà de la benzinera aquesta, i el que feia és que creava el seu entorn un camp electromagnètic, el que estem dient avui, i desconnectava els circuits de la vora, entre ells el circuit del cotxe, i quan paraven a fer benzina no podien tornar a engegar. Per tant, això és un cas ben palpable. Fins aquí aquesta primera part doncs, de ciència a l'abast de tothom, parlant d'ones, parlant de fotònica, i que ho volem doncs, dedicar en aquest any internacional de la llum, que l'ha declarat l'ONU i la UNESCO el 2015, i doncs ara ens hi tornarem a posar amb més temes d'aquests i després també alguna aplicació de moderna de la fotònica, o sigui, els estudis aquests de la llum. Fins ara mateix. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Segueix el programa de Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. Heu pogut comprovar la primera part que avui ens referim a la llum i a les tecnologies o les contaminacions que aquesta eina tan necessària ens pot aportar o ens pot provocar. No? Parlem de la llum perquè la ONU i la UNESCO han declarat el 2015 com l'any internacional de la llum. Parlem doncs de contaminació i estàvem doncs, fixats amb les torres d'alta tensió, com ara la MAT, que va cap a Girona, i les que no estan soterrades encara més, I ara ens referirem breument en el cas dels mòbils. Un telèfon mòbil emet unes radiacions, ve d'unes antenes, i la radiació és el que en diuen de radiofreqüència. Es creu que poden arribar a provocar alguna alteració si hi ha una exposició molt prolongada, o si es fa servir molt, i sobretot amb gent jove, molt jove, on els teixits encara s'estan formant. Perquè sembla que, parlar amb el telèfon mòbil, doncs les zones aquestes poden penetrar fins a uns 2 centímetres sota la pell. I per tant els nens i els més joves, amb els teixits tendres, poden ser els més afectats. Pensem que el cos humà està format per un 70% d'aigua i el camp electromagnètic que dèiem abans i que ara podem aplicar aquí en els mòbils és capaç de fer moure els petits imants d'aquesta aigua i, depenent del temps d'exposició i de la intensitat, arribar a danyar-los. No? De moment no s'ha demostrat cap relació entre càncer i exposició a les zones del telèfon mòbil, que s'ha dit molt, però això no s'ha demostrat, hi ha hagut molts i molts estudis, encara que sempre hi ha alguna opinió oposada, no? Què s'ha de fer? Doncs el telèfon mòbil al màxim allunyat del cap, no usar-lo quan hi hagi poca cobertura, perquè en el moment en què un lloc doncs, hi ha poca cobertura, ell mateix automàticament augmenta la potència per poder-se sentir i llavors encara és més, ens pot afectar més, diguem això, al costat de l'orella cap a l'interior del cap, i reduir el temps dedicat als mòbils amb tot el que puguem. Un altre tema, parlant de la llum avui, que hauríem d'estar una mica al cas, al tanto, és les radiacions dels solàriums, les radiacions dels raigs UV. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va fer una alerta sobre aquest tema de que podien incrementar alguns casos de càncer de pell i dels ulls. Aquests solàriums o cabines de bronzejat, que coneixem com a raig UV, acaben d'incloure-les en un grup de factors que poden causar càncer. Això ho ha fet l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer. És una organització que es dedica només a aquests temes. No és que hi hagi una cosa molt concreta, però sí que han parlat d'algunes alertes. Això va ser a partir de l'any 2010 en endavant. La revisió d'aquestes cabines l'han fet 20 científics independents de molts països. I, per tant, els estudis doncs, d'això, la probabilitat de desenvolupar un melanoma cutani, que en diuen, tipus de càncer de pell, sobretot amb gent, si l'utilitza, gent jove, abans dels 30 anys, sembla que pot tenir més afecció. I ara, parlant, donant de tema de la llum, també hauríem de fer una petita referència a la contaminació lumínica, aquesta quantitat de llum que llancem cap al cel, que hi ha una organització que es diu Cel Fosc, que intenta sensibilitzar amb que això s'hauria de limitar. Aquestes llums, podem-nos hi hem aturat a pensar-ho, que és llum de la nit, amb les grans ciutats sobretot, perjudiquen la diversitat dels animals i el medi ambient moltíssim. Alteren, diguem, les condicions naturals que viuen els animals a la natura, perquè s'han d'adaptar a claror quan no hi estaven avesats, i aquesta llum que hi ha a la nit els desequilibra les poblacions d'animals, ja que n'hi ha alguns d'aquests animals nocturns que són cecs i també els hi afecta aquesta claretat, no? Llavors, diguem, el joc de presa de predador queda afectat perquè alguns o altres s'amaguen, no poden sortir quan hi ha una lluminositat en una zona i això doncs, fa que, sobretot en poblacions d'insectes, els perjudiqui, no ens en donem compte, però els investigadors de temes de medi ambient sí que així ens ho diuen. Fixeu-vos, aquesta resplendor, que se'n diu l'halo luminós, cobreix a moltes ciutats, sobretot les ciutats doncs, de Nord-Amèrica i d'Europa, dels països diguem, més avançats o que gastem més amb llum a la nit, doncs, fa que els núvols quedin brillants com fluorescents que tenen al damunt. Diuen que a Madrid l'halo aquest de lluminositat, el resplendor, arriba a 30 quilòmetres d'altura sobre la ciutat. I a Barcelona es percep a la serralada de Mallorca, es veu la resplendor de Barcelona, i fins i tot els Pirineus, el Tourmalet, el sur de França. Corre, o sigui, aquesta halo es veu, no corre no, es veu, perdó, a uns 300 quilòmetres de distància. Tot un repte. I per acabar aquest bloc, quin tipus de llums hauríem d'utilitzar a casa? Doncs les bombetes incandescents ja es van deixar de fabricar fa uns quants anys, el 2000, un parell o tres d'anys, el 2012, i ara queden les de baix consum, LEDs, halògenes, fluorescent. Actualment les que predominen, doncs els que es van tendint a posar són les LEDs, que encara que siguin, són més cares per descomptat, però donen més lluminositat i molta més durada. Duren molt més que les altres, consumeixen menys corrent elèctrica, menys electricitat, i tarden poc a donar la intensitat total, cosa que no feien les llums d'abans, que sinó que s'anaven incrementant una a una. Una dada de referència, no podem pas recordar-ne masses, és que per una mateixa llum d'una bombeta, d'una halògena, per exemple, que les utilitzàvem fa poc temps i encara s'utilitzen, de 50 watts, n'hi ha prou amb un fluorescent de 12, dona la mateixa llum, i n'hi ha prou amb un LED de 10 watts. Per tant, amb això ja es veu l'estalvi d'energia, encara que siguin més cares al començament, hi ha tots uns estudis que, amb els anys que duren i això, doncs, s'hi surt molt utilitzar les de LEDs. Repeteixo, és igual 50 watts d'una halògena, fa la mateixa llum que 12 d'un fluorescent, o que 10 d'un LED. I ens hem de referir, no podem deixar aquesta part de temes sobre la llum en aquest any internacional de la llum, l'any 2015, a parlar d'una importantíssima llum com és el raig làser. A vegades em sentia parlar només perquè hem vist algun focus en una discoteca però, o algun lloc, però la importància que té el raig làser és transcendental. El raig làser ve des de l'any 40, per tant té poc més de 50 anys de durada, però ha provocat molts avenços i molta repercussió a la ciència i a la tecnologia. El fonament del raig làser, com a raig que diem, com a llum, és una radiació també electromagnètica que s'acosta molt al visible, està entre la llum visible i l'infraroig. Per això els veiem, Els veiem, però no els veiem tota la llum del làser, perquè una part ja és infraroja que no, la nostra vista no arriba. És un raig molt dirigit, molt potent i amb les ones sincronitzades. Les ones estan en concordància de fase, que se'n diu. Hi ha diferents de rajos làser. N'hi ha uns que són amb gas heli o amb gas argó. Hi ha d'altres làsers que els fan a partir de cristalls, on el nucli d'aquest cristall sol ser de rubí, amb impureses d'altres materials. I fins i tot hi ha un làser que en diuen YAC, que és d'uns materials d'aquests emergents, d'aquests nous, com és el itri i el neodimi. Per tant, hi ha de gas, n'hi ha d'aquests amb una barra de rubí, o hi ha el làser també de semiconductors, hi ha moltes versions. Una mica com es produeix la llum làser, costa molt d'explicar-ho a través de la ràdio, amb una imatge en tindríem prou, però encara per la ràdio no són visibles. El làser és com, podríem dir això, un tub, si és amb un gas, a vora dintre hi ha això, el gas que es cregui, aquest argó o tal. I llavors, doncs, què es fa? S'excita amb una font d'energia externa, bé sigui una descarga elèctrica o un raig de llum que impregni allà dintre. Quan es mouen aquí de dintre, en aquest tub, o si és un cristall, a dintre el cristall, els àtoms, podríem dir, la matèria més íntima, no? Doncs aquests àtoms se'ls fa picar amb uns miralls perquè es vagin reforçant. I cada vegada que piquen el mirall i tornen, n'exciten més. I per tant donen una potència de llum molt elevada, emeten el que se'n diu molts fotons, i, a més així, amb ones sincronitzades. D'aquí, doncs, esclar, la potència d'aquest raig. Per què l'utilitzem, el raig làser? N'hi ha unes quantes aplicacions que potser és el que més interessa en aquest dia que ens estem dedicant a l'estudi de la llum, no? S'utilitza des de fa molts anys per perforar peces. S'haurà vist, en alguns casos, en tallers que utilitzen el làser, tallar-ne, gravar-ne, marcar peces metàl·liques, soldar-les, fins i tot. També s'utilitza molt per fer mesures. El raig làser medeix, per tant podem medir una habitació o podem medir un camp de futbol i per tant els de la construcció, de la topografia, fins i tot mesures molt grans, astronòmiques, s'utilitzen, o bé per quan fan un túnel, per descomptat. Un raig làser molt potent s'utilitza per fondre i retallar o dibuixar sobre una peça metàl·lica. Hem vist aquestes peces metàl·liques de balcons, que algunes estan fetes amb làser, a partir de materials d'alumini o de ferro. Un feix de làser s'enfoca per escalfar i fondre o vaporitzar aquests materials de forma molt precisa. S'utilitza també doncs, el làser per discoteques, per exemple, no? I en alguns altres casos, ben inadequat, s'utilitza el làser per posar en perill fins i tot la salut, llançant un raig contra els jugadors de futbol, a vegades s'ha vist, o en camps d'altres esports, no? Per tant, els hi envien a la cara, perquè llavors doncs, no poden actuar doncs, d'una manera, diguem, perfecta, completa, però això és perillós, això, un raig làser mai te l'has d'enfocar a la cara, diem que és molt potent, per tant, apartar-lo d'aquí, per descomptat, també hi ha punters làser, aquests punters que s'utilitzen quan fas una presentació doncs, en una conferència o tal, que solen ser de semiconductors i que, bueno, hi ha de molts tipus, n'hi ha que llencen, o deixen anar una llum vermella, o una llum taronja, o verda, o blava. La blava és la que va costar més de fer, amb raig làser, però ara ja hi ha el làser de blau, molt interessant. Però un camp on té moltes aplicacions la llum làser, avui que ens estem dedicant a aquest tema, és en medicina. Per exemple, n'hi ha uns quants casos. Les cataractes de la vista. El cristal·lí es torna opac, amb l'edat o l'edat per descomptat, i fa una catarata. Amb el làser es trenca controladament aquesta catarata, la càpsula anterior que hi ha al cristal·lí, i s'aspira aquesta catarata. Després es neteja i s'introdueix una lent intraocular. D'una manera molt simplificada és això, però el làser ens ajuda a treure, podríem dir, el que hi ha davant del cristal·lí, que és opac. Serveix el làser, per exemple, per eliminar les pedres del ronyó, els càlculs renals. S'injecta una radiació làser en el ronyó i aquesta radiació pot arribar molt ben als metges, molt ben dirigida, fins al càlcul renal, fins a la pedra. Allà augmenta la seva temperatura i afavoreix el trencament d'aquest càlcul renal. Per tant, la pedra, diguem, d'alguna manera l'expulsem. Ha de ser un raig molt concentrat, d'elevada potència, amb una temperatura doncs, que crema en el punt aquest doncs, hi ha, on hi ha el càlcul renal. La pròstata, exactament igual, que a través de l'uretra s'ingereix un aparell per on passa la fibra conductora del làser i aquesta energia que enviem a través del làser vaporitza i elimina amb molta exactitud la part més tova de la pròstata i que és la que s'ha fet gran i hem d'eliminar. S'emplea el làser per fer tatuatges, per exemple. I s'ha vist, doncs, hi ha avui dia molta afició al tatuatge, doncs es fa amb raig làser. O bé una depilació, una fotodepilació, també amb el raig làser. Fins aquí aquesta segona part del dia d'avui de Ciència a l'abast de tothom, la segona part dedicada en aquestes aplicacions del làser i algun tipus de contaminació lumínica. I ara passem a l'última i tercera part en aquest programa d'avui, que és dedicat a l'any internacional de la llum, el 2015. Fins ara mateix. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Ciència a la base de tothom, darrer bloc, en aquest matí que parlem de la llum, ja que el 2015 s'ha declarat any internacional de la llum arreu del món. Ens queden un parell d'investigacions realitzades amb raigs làser sobre medicina que jo crec que són molt novedoses i interessants de conèixer. Estan en la fase d'experimentació al laboratori, però poden tenir molt i gran futur. A Catalunya tenim un centre pioner en treballar sobre la llum. És el centre que es diu ICFO, que vol dir Institut de Ciències Fotòniques, que està situat al Parc Mediterrani de Tecnologia de la UPC a Castelldefels, i que el director és un berguedà molt important, Lluís Torner, que va arreu del món doncs, amb les seves publicacions, investigacions, ell i tot l'equip, que són pioneres. Ell diu que amb la llum es pot fer gairebé tot, veure les coses, diagnosticar per la imatge, per exemple, en medicina, tallar amb cirurgia, amb làser i no amb bisturí, llum com a teràpia, la radiació, per exemple, ultraviolada per tractar malalties de la pell, com la psoriasis, escalfar amb rajos infrarojos per accelerar la curació d'algunes ferides, enganxar, esborrar, olorar, comunicar, diagnosticar, curar, etc. Això és el que es treballa a l'Institut ICFO a Castelldefels. Fan una recerca de frontera, això vol dir una recerca pionera. Invertir en temes que d'entrada puguin tenir un impacte global a tot el món i que siguin nous, que ningú els estigui, diguem, treballant. Tenim a Catalunya grans investigadors, i alguns d'ells treballen en aquest tema. Cerquen coses, diguem, que pocs al món saben encara. Això és una investigació de frontera. Investigació de frontera pot ser en moltes coses. Per exemple, en cuina, el Ferran Adrià o el Germán Roca o molts altres són també, podríem dir, la gent de frontera. Van amb guarda arreu del món. I aquestes coses fan que després també el món s'interessi per Catalunya. Expliquen sovint que quan viatgen per als Estats Units o pel Canadà, avui dia demanen vi català a molts restaurants. Demanen tenir-ne. Per què? Perquè han sentit parlar molt de Catalunya, saben que hi ha gent que investiga i que treballa i que publica i que va a congressos arreu del món, i això fa que vulguin conèixer coses d'aquest país, com per exemple, doncs, no sé, el vi, una cosa tan corrent com això. Bé, explicat una miqueta això de què és aquesta investigació de frontera pionera, passem a dir un parell de coses, només un parell, no tenim temps per més, de les que fan en aquest institut ICFO. Una cosa que estan treballant, perquè ho han investigat d'altres, però ells també s'hi han apuntat, és construir unes pinces òptiques. Què deu això d'unes pinces òptiques? Doncs són unes pinces precisament per captar petites, petitíssimes, nano, partícules, podríem dir-ne, del cos, com pot ser un glòbul vermell, un tros d'ADN, una cèl·lula, i llavors poder-la estudiar. Però per poder-la estudiar, primer l'han de, com aquest que diu, parar-la, tenir-la quieta. I això es fa amb raig làser. No sé si ho sabré explicar, perquè és complex, i si pogués ser amb imatges sí que seria més fàcil. Què fan? Doncs a la sang hi injecten. O sigui, quan volen estudiar una part del cos, o on creuen que hi ha unes cèl·lules que es poden tornar dolentes o que tenen algun problema o que s'han deformat total, miren d'anar cap allà, primer, injectant pel rec sanguini unes petites esferes microscòpiques, tot això és amb molt poca quantitat, de poliestirè. Aquestes perles de poliestirè passen a través de la sang i s'adhereixen en la cèl·lula per enllaços molt forts. O sigui, quan han d'anar cap a una cèl·lula, cap a una part del cos que pot tenir algun problema, intenten fer-les adherir allà. I com això? Les hi condueixen a través de l'exterior amb raig làser. Llavors, aquestes perles de poliestirè, que això és un tipus, diguem-ne, de plàstic, fa com de nanses al costat del que volen estudiar. D'aquesta cèl·lula, d'aquesta fracció d'ADN genètica, d'un bacteri, d'una partícula que hi pugui haver, d'un glòbul vermell, etc. La cèl·lula aquesta queda atrapada, queda quieta, queda com si diguéssim enganxada amb dues pinces, una a cada costat de poliestirè, i llavors és quan ve amb raig làser que l'estudien. Què fan? Doncs una radiació de raig que hem estudiat, que hem vist en l'apartat d'abans, làser, passa a través d'una lent i l'enfoquen cap allà on hi ha aquesta, diguem, partícula, que pot ser una cèl·lula malalta, que està de moment quieta, aguantada per aquestes nanses de poliestirè. Llavors, la poden estudiar perfectament perquè tenen un microscopi amb una càmera de vídeo a part, i com que tenen aquella partícula quieta, parada en el rec sanguini, l'estudien. Amb això poden saber, doncs, conduir després aquesta cèl·lula cap a una altra banda, si la volen, girar-la, separar-la, veure, doncs, virus, bacteris, molt ben enfocats, i, per tant, detectar si aquí pot haver alguna patologia, alguna malaltia, algun cromosoma que està malament dins el nucli de la cèl·lula, atrapar proteïnes, per exemple, i, per tant, estudiar-ho d'una manera que no s'havia pogut fer mai fins ara. Això en diuen unes pinces òptiques, perquè realment és la llum el que fa que frenin, que parin una partícula, una cèl·lula, un tros d'ADN, i que el puguem estudiar, doncs, d'una manera que no s'havia fet mai fins ara. Alguna revista mundial va publicar-ho com les pinces més petites del món, perquè tot això ja veieu, és amb raig làser, i parlem de milionèsimes de mil·límetre del que poden arribar a veure, de les partícules que poden arribar a atrapar i a veure. Segona aplicació, la llum també làser aplicada al càncer. Hem dit que totes les tecnologies que treballen amb la llum se'n diuen fotònica. Doncs s'aplica també en el tractament del càncer, i ho fan els investigadors de l'ICFO, d'aquest centre que hi ha a Castelldefels. Injecten el corrent sanguini, o sigui, a les venes, a les artèries, a la sang, unes nanocàpsules, unes petitíssimes càpsules de sílice, d'una mida, doncs, també això, de 10.000 vegades més petit que el gruix d'un cabell. Imagineu-se. que, degut al creixement dels tumors cancerígens, acaben incrustant-se els mateixos. O sigui, es valen de què? Aquestes nanocàpsules de sílice que hi injecten van a parar allà on hi ha un tumor cancerigen que es va desenvolupant. Ja sabem que el càncer és un desequilibri, un creixement desordenat de cèl·lules, doncs aquest, tenen la particularitat, aquestes nanocàpsules, està molt estudiat, de què van a parar allà. Aquestes nanocàpsules estan recobertes d'or i tenen la capacitat de reconèixer les cèl·lules canceroses, ja que aquestes, les canceroses, creen unes molècules ben diferenciades que les altres del cos. I llavors s'enganxa l'or allà i, diguem-ne, varien la resposta òptica. O sigui, donen com una senyal òptica que la podem apreciar des de l'exterior. Ara veurem. Si en aquestes microcàpsules de sílice hi injectem a dintre, hi tenim, per exemple, defenses, gamma globulina o d'altres, aquestes poden anar cap allà on hi ha la afecció, la malaltia, i neutralitzar els cossos estranys, bé sigui un bacteri, un virus, un paràsit o una cèl·lula cancerosa. Una vegada aquest fàrmac es troba allà, s'il·lumina, o sigui, quan el fàrmac ha arribat en aquest lloc on hi ha la cèl·lula dolenta, s'il·lumina des de l'exterior amb raig làser, molt penetrant però molt ben dirigit, que penetra la pell i en els teixits, escalfa el material que hi ha en aquestes càpsules i a l'escalfar-lo el deixa anar, el llença, i bueno, llença l'obra, i a l'obrir-lo va contra el tumor mateix de cancerós. I per tant, no lesiona els teixits de la seva vora, no té efectes secundaris i pot ser un mètode més eficaç que no pas la quimioteràpia o la radioteràpia. Perquè és introduir unes càpsules amb un material, diguem que un material, una medicina, a dintre, que només s'obrirà allà on troba una cèl·lula maligna, una cèl·lula cancerosa. Allà s'obrirà, s'escamparà allà al seu entorn i no lesionarà les del costat i, per tant, els efectes secundaris seran molt menors. I l'efecte, ja veieu, el raig làser el que fa és escalfar aquest material quan el té en aquella cèl·lula cancerosa i llançar el producte que conté la medicina que conté perquè tracti in situ, en el mateix lloc. Hi ha una tercera aplicació, però molt ràpida també, de la llum, amb sistemes doncs, intel·ligents, diguem, amb no de cara a medicina, sinó que també uns investigadors de l'ICFO, junt amb un altre, amb un institut de recerca de l'energia que hi ha també a Catalunya, han dissenyat una aplicació pels ordinadors, per les tauletes, per l'smartphone, per exemple, que capta la llum, qualsevol llum natural o artificial, la capta, la passa a l'smartphone, o la tauleta, o l'ordinador, o el mòbil, possiblement que també, i que arribant a casa la pot reduir tal com l'has captada. No és una foto, és la visió real del que es capta. M'explico. Per exemple, estem en un viatge, veiem una sortida de sol preciosa, amb un roig únic, per exemple, fem una foto d'aquesta sortida del sol i al fer la foto ja la tenim digitalitzada a la tauleta, a l'ordinador, a l'smartphone, el que portem, i amb una aplicació especial, aquí està la tecnologia, és electrònica, amb una aplicació especial, podem fer després el que vulguem, passar aquesta captació del sol quan neix amb unes llums especials a l'altra gent, compartir-la, o bé arribant a casa a reproduir-la. Però quan la reproduirem, veurem, diguem, en el menjador o a la zona on ho fem, la mateixa sortida o posta de sol que hem vist en aquell lloc que l'hem, diguem-ne, fotografiada. Però no sé com explicar-me, no és una foto. Donarà com una impregnació, com que fos una televisió immensa, amb els colors molt ben distingits, i que, a més, si volem, podem agafar una sola franja d'aquell color per poder-ho tenir en una part de la vivenda, en una part de la casa, doncs, en un color únic. O bé, trobem una aurora boreal, anem cap al nord, i que té un color verd d'aquests meravellosos, doncs, si es passa amb el mòbil, amb aquesta aplicació electrònica, que aquí és la investigació que han fet, quan la portem doncs, cap a casa, veurem aquesta aurora boreal, aquest verd que ens impregnarà tota la zona de la sala, de la cuina, del menjador, allà on la posem. Per tant, temes novedosos que es poden fer també amb les tecnologies de l'electrònica i la informàtica, i les altres anteriors que eren de la medicina. Bé, amics, conclou el programa de Ciència a l'abast de tothom del dia d'avui. L'hem dedicat a l'any internacional de la llum 2015. Hem parlat una mica de la llum i la fotònica, de com mesurar la llum al començament amb el luxòmetre, del color dels cotxes i els accidents, que importa el color de la planxa, de la contaminació electromagnètica que hi pot haver amb les torres d'alta tensió o els mòbils, de la contaminació lumínica, la poca visió del cel que tenim avui dia a les grans ciutats degut a l'excés de llum al carrer, les aplicacions de la llum làser hi han donat una gran importància, en tenen molta i se'n poden fer moltíssimes d'aplicacions a indústria, a medicina, a jocs, finalment dues investigacions punteres sobre el treball del làser en medicina, en el càncer, i amb una aplicació informàtica de la llum, aquesta última que hem vist. Esperem hagi estat el programa de vostra satisfacció i que haguem entès una miqueta més, reconeixem una miqueta més les aplicacions de la llum, el que podem fer-hi tots amb la llum, que se poden fer moltes i moltes coses, i cap on van els avenços en el món de la recerca per ajudar fins i tot a curar malalties, també amb llum. Serà d'aquí un mes amb un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia, bona setmana i fins al mes d'abril, si Déu vol.